dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimecres 2 d'octubre. Comença un dia més. En el nostre programa d'avui ens acompanyarà a l'entrevista la Marta Serrahima. Ella és col·laboradora de la nostra emissora de Constantí Ràdio per la seva participació a Recordant Records, aquest espai que us oferim mensualment amb la col·laboració de les treballadores i de les persones usuàries del centre de dia. Bàsicament, la Marta escriu alguns dels textos que després heu pogut escoltar en aquest programa. Avui la coneixerem una mica més en profunditat. La Marta Serrahima serà la protagonista de la nostra entrevista d'avui. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i també a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes culturals que ens deixa l'agenda d'aquest dimecres. Dimecres 2 d'octubre, moment de fer un cop d'ull a les portades i els titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem, com sempre, amb la portada del Diari de Tarragona. Avui en titular hi llegim: el sobiranisme crida a la desobediència massiva. La marxa per l'1 d'octubre acaba amb talls dels CDR a l'autovia A7. També destacat en portada, Pedro Sánchez avisa que pot aplicar l'article 155. I en imatge de portada veiem un dels moments d'aquesta manifestació que es va celebrar ahir a Tarragona i que va començar des de la plaça de la Font. Agafem ara el Més Tarragona en la seva edició d'aquest dimecres 2 d'octubre. Titular de portada: les escales del Miracle a Tarragona estan obertes malgrat que hi ha perill d'esfondrament. L'estat d'algunes restes de l'amfiteatre que hi ha sota les escales podria provocar accidents, segons un informe elaborat per especialistes sobre l'estat del monument. En una portada en la qual també se'ns destaca avui que Tarragona en rememora l'1 d'octubre, manifestacions multitudinàries en el seu segon aniversari. Unes 4.000 persones recorren la ciutat tarragonina i a Reus surten al carrer més de 3.000, amb pancartes i càntics en referència a tot el que va succeir fa 2 anys i a la situació dels presos. En imatge trobem en aquest cas també els manifestants a Tarragona que van arrencar a la plaça de la Font i que van arribar fins a la plaça Imperial Tarracom abans de tallar l'autovia A7. Fem un cop d'ull ara als diaris digitals. Comencem amb el Tarragona 21, que en titular de portada ens destaca que Lluís Balart deixarà al maig la direcció accidental del Museu d'Història per Jubilació, un polític històric de la ciutat tarragonina. Lluís Balart, que deixarà després de gairebé 12 anys la direcció accidental del Museu d'Història de Tarragona al mes de maig de l'any vinent, i ho farà en acomplir l'edat de la jubilació. D'altra banda, el Tarragona Digital ens destaca en la seva portada avui que l'Associació de Veïns Catedral a Tarragona descarta vigilar la part alta amb un dron i aposta per fer patrulles a peu. El president de l'entitat, Jordi Ferrer, assegura que s'ha abandonat la iniciativa per una trucada dels Mossos en què se'ls va dir que l'ús que en volien fer no estava permès. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt Avui. Units cap a la sentència és el titular de portada i llegim que govern i entitats s'inspiren en l'1 d'octubre per avançar sense excuses i respondre amb desobediència i no violència. Milers de ciutadans tornen a sortir al carrer per recordar l'1 d'octubre i exigir la llibertat dels presos polítics. En imatge de portada veiem en aquest cas la manifestació d'ahir a Barcelona que va recórrer el centre de la ciutat, que va plegar unes 20.000 persones. Una imatge d'aquesta manifestació a Barcelona és la que trobem també també en portada a La Vanguardia. En aquest cas es diu que unes 18.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, són les que es van manifestar ahir a Barcelona. El titular és l'independentisme crida a la desobediència civil davant la sentència. Junts per Catalunya, Esquerra, CUP, Òmnium i ANC escenifiquen unitat en el segon aniversari de l'1 d'octubre. A El Periódico també aquesta notícia centra la portada amb una de les imatges també de la manifestació a Barcelona. El titular que l'acompanya és el sobiranisme crida a la desobediència massiva. Puigdemont suggereix un boicot econòmic i Torra promet avançar sense excuses. També en portada la imatge de la manifestació ahir a Barcelona amb el titular l'independentisme reitera el compromís amb la no violència. Torra promet avançar sense excuses cap a la república de forma democràtica i pacífica i llegim que Sánchez adverteix a la Generalitat que un govern en funcions pot aplicar el 155 sense problemes. A El País, el secesionismo agita las calles y llama a la desobediencia. Torra redobla su reto ante la sentencia del procés y Sánchez insiste en que está listo para aplicar el 155. A la portada de la ABC, duros en Madrid, blandos en Barcelona, es el titular. El PSOE mantiene su doble discurso contra el golpismo. Sánchez avisa de que aplicará 155 incluso estando en funciones y el PSC rechaza unirse a Ciutadans y Partido Popular en una moción de censura contra el presidente Quim Torra. Y a la portada de La Razón, Casado exigirá un 155 duros si Sánchez abre esa vía. Cree que no es el momento, pero sobre el Partido Popular pesa la aplicación light de Rajoy, que les borró en Cataluña. También llegim que Puigdemont lamenta que no se intervino el País Vasco pese a ETA y denunciará que se le vincule con los CDR.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui el Barça que rep a l'Inter de Milà a partir de les 9 del vespre al Camp Nou amb la segona jornada de la Lligueta de la Champions. El titular de Mundo Deportivo és Carta Messi. El Barça convoca al 10 y Dembélé para afrontar un duelo trascendental. El técnico decidirá cuál será el rol de Leo tras pasar pruebas esta mañana. Anem amb el diari Sport, titular Todos a una. Valverde pide unidad ante el trascendental choque frente al Inter. Tenemos que ir todos en la misma dirección. Messi y Dembélé entran en la lista y podrían tener minutos, mientras que los italianos pierden a Lukaku. I a Madrid, els diaris esportius madrilenys que es fan ressò de l'ensopegada del Madrid ahir, en aquesta segona jornada de Champions davant del Bruges, on amb empat a 2 al Bernabéu, el Madrid se complica la Champions pese a igualar un 0-2 entre el Brujas, Alarma i Zidane, que declarava que no habíamos hecho nunca una primera parte así. Y al diari Marca, que titula otra vez un coladero. El Madrid, colista, se complica su futuro en la Champions. Volvió a salir sin tensión en una lamentable primera parte. Se la jugará en casa del Galatasaray 4 días antes del Clásico. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimecres 2 d'octubre. Fem una pausa. D'aquí uns moments parlem amb la Marta Serraima.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Converses de cafè, la tertúlia dels dimecres, un espai pel diàleg i el debat, una visió plural de l'actualitat de la setmana. Dimecres a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia en redifusió. Converses de cafè, la tertúlia dels dimecres a Constantí Ràdio.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de Lliga de Segona B amb Jesús Sarmiento i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Castellón. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.
I a l'entrevista d'avui contem amb la presència de la Marta Serrahima. Potser molts de vosaltres no la coneixeu, no us sona el seu nom, però hem d'explicar que ella és col·laboradora a la programació de Constantí Ràdio per la seva participació a Recordant Records, aquest espai que mensualment us oferim amb la col·laboració de les persones usuàries i de les treballadores del Centre de Dia de Constantí. Avui la volem conèixer una mica més, volem també que tots la coneixeu i per això ens acompanya avui a l'entrevista del dia la Marta Serrahima. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
De res, a vosaltres, per convidar-me.
Com dèiem, Marta, en el teu cas, doncs, la teva col·laboració amb Constantí Ràdio, he de dir que tampoc ens coneixíem personalment, no? Vull dir que era a través d'aquesta col·laboració que fas en aquest espai, Recordem Records, i la gent que escolta el programa, que alguna vegada ha escoltat aquest Recordem Records, he de dir que a partir d'ara diré Recordant Records, perquè teníem ara un debat sobre el títol del programa i ja m'acostumaré a dir-li Recordant Records, que és com es dirà el programa. Hem de dir que aquests textos que moltes vegades escoltàvem dintre d'aquesta secció, que moltes vegades llegien els mateixos usuaris i usuàries del centre de dia, són textos que escrivia o que escriu la Marta. Explica'ns com va sorgir aquesta possibilitat de col·laborar amb aquest programa.
Doncs bé, a veure, això va ser perquè jo estic treballant al centre de dia de la Pobla de Mafumet i fins fa poquet pertanyia, doncs, portava la xarxa de Santa Tecla. La directora del centre actual del centre de dia de Constantí, la Maria, també era la directora del centre de dia de la Pobla. Llavors, a part de ser la directora, tenim sempre una relació d'amistat molt bona i sap que m'agrada molt escriure, ho tenia una miqueta aparcat, sempre m'estava al damunt, vinga Marta, que has de potenciar aquesta part teva que t'agrada d'escriure, i em va proposar, doncs, col·laborar amb aquest programa de ràdio que feu amb la vostra ràdio. Primer me va costar una mica decidir-me, però bueno, m'ho va explicar de la manera que aniria i tal, i me va convèncer, i la veritat és que ho estic fent molt a gust i bueno, a mi escriure no em costa gaire. Llavors, és una manera també de simpatitzar amb els avis, no sé, és una experiència molt bonica, m'ha agradat.
Com dius, tens aquesta afició d'escriure, no? I això és el que una mica traduïm en aquesta secció, amb aquests textos relacionats amb la temàtica de cada mes del programa. No sé, això si fa molta impressió, el fet de que després, doncs, puguis escoltar el que tu mateix has escrit, no? I llegir de vegades, doncs, amb aquesta sensibilitat que moltes vegades, doncs, tenen els avis i àvies a l'hora d'expressar coses, i escoltant una mica els teus textos, no? D'aquells mateixos han viscut en primera persona, fins i tot.
Sí, la veritat és que, a veure, jo sempre he escrit per coses pròpies meves, no? Vull dir, per com un hobby, com una afició, i m'ha anat acompanyant el tema d'escriure, doncs, des de que era joveneta. Les redaccions d'escola, doncs, si era l'aniversari d'algun familiar, doncs sempre, Marta, vinga, escriure'ns alguna cosa. Sempre he tingut la fama de que m'han necessitat quan era alguna cosa d'algun escrit. I tant m'ha acompanyat en moments bons de la meva vida com en moments difícils, no? És com una manera, un refugi que m'ha servit, doncs, escriure expressar o treure els meus sentiments o quan estàs trist, bueno, en fi, una miqueta de tot. Llavors, com que havia sigut sempre una cosa molt particular meva, ara m'ha sobtat, no?, de que escriure un relat o escriure el que realment va aquell mes l'entrevista i després poder sentir-ho amb veu d'altres persones, no?, o sentir el teu nom per la ràdio i te quedes una mica així sobtat, no?, perquè dius... Sempre ho he trobat com una afició, no com... No sé, impressiona una mica.
Jo crec que hem dit que tu escrivies els textos, però també fins i tot t'hem escoltat a tu, eh? Algun sí. Dels textos també l'has llegit tu, eh?
Sí, 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 crec recordar que algun he posat jo la veu, sí.
Els que escoltàvem o seguíem una mica aquests textos i doncs, nosaltres aquí a la ràdio doncs, cada vegada que preparàvem el programa són textos molt abocadors, no? Són textos que també doncs, fins i tot en algun moment doncs, t'inspires en coses que t'han passat a tu personalment. Com dius, de vegades l'escriptura és una eina també molt necessària com a vàlvula d'escapament, no? Fins i tot de la pròpia realitat.
Sí, la veritat és que és així, tal com dius tu, perquè realment jo sempre he sigut un tub d'escap, el que dius tu, com a vegades evadir doncs, un sentiment de tristesa o un sentiment d'alegria, no? És manera de treure-ho fora i fins i tot ara ho he tornat a remuntar una miqueta, al ser mare, doncs a vegades el típic que expliques un conte al anar a dormir als fills, doncs la meva filla sempre, mama, avui toca el de memòria, eh? I llavors, doncs, bueno, comences a improvisar i sí que és veritat que em poso a escriure i hi ha vegades que sí que noms i coses són relacionades amb algú que he viscut, però a vegades és... que deixo anar la imaginació i surt el que surt.
A nivell de seguiment de la teva secció, de la teva col·laboració, suposo que també això doncs, d'alguna manera s'ha escampat, no? I la gent també doncs, et diu, hòstia, l'altre dia vaig escoltar un text teu a la ràdio o et vaig fins i tot escoltar a tu llegint aquest text. M'imagino que això també fa especial il·lusió, Marta.
Sí, 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 i tant. A veure, i inclús a vegades al revés, no? Coneguts que igual ho desconeixen, aquest programa de ràdio, i que saben la meva afició d'escriure i igual jo ho he comentat i a partir de llavors han començat a seguir el programa i doncs els hi agrada molt i bueno, fa molta il·lusió, sí.
I aquest fet de que tu treballis en el centre en aquest cas de la Pobla de Mafumet i tinguis també aquesta relació directa o molt estreta també, no?, amb les persones usuàries, m'imagino que també és un component important, no?, a l'hora de transmetre moltes d'aquestes coses, perquè també doncs, suposo que tens doncs, una relació i un, fins i tot a vegades doncs, heu conversat, no?, de moltes d'aquestes coses que tu després tradueixes per escrit.
Sí, 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 la veritat és que, a veure, sempre és molt enriquidor treballar amb gent gran, igual que treballar amb canalla, aprens molt d'ells i a vegades doncs, t'aporten a que per les seves experiències que han viscut i doncs la gent, a veure, no amb tots pots tindre una conversa com voldries, no? Però els que realment cognitivament i tot estan perfecte i tenen molta memòria doncs t'expliquen les seves vivències, els seus records, les seves experiències i això doncs, t'enriqueix com a persona i a part doncs, et don idees per poder... doncs d'això fer-ne un escrit, sí, sí.
Nosaltres formem part d'aquesta xarxa de col·laboradors que teniu amb el Centre de Dia de Constantí a través d'aquesta col·laboració amb la ràdio, fins i tot també doncs, sabem que hi ha gent com l'Associació Literària que els visita. D'alguna manera també s'està doncs, visibilitzant tot aquest col·lectiu de la gent gran i tot el que ells doncs, ens poden aportar. Nosaltres personalment aquí a la ràdio sempre ho hem dit, no? Crec que hi ha un abans i un després, no?, a l'hora de tenir una relació directa amb aquestes persones, no? El fet de veure com elles es poden expressar, com elles viuen tots aquests records que ens expliquen cada mes, doncs és realment molt, molt gratificant l'experiència, no?
I tant, i tant. I a veure, no perquè siguin persones grans els hem de tindre exclosos. La gent gran, precisament, ells són com els nens petits, no? Els hi encanta que puguin ser partícips de coses i que puguin col·laborar i que els hi donem peu doncs, que aquestes persones no solament siguin persones grans que estan allí i no passen l'estona, és els hi dones una, no sé com dir-t'ho, doncs una manera de poder expressar-se i de sentir-se més útils.
Mm-hmm. En el teu cas, com dèiem, ets de la Pobla de Mafumet. No sé si tens alguna vinculació també amb Constantí a nivell familiar.
Bé, doncs això m'ho comenta molta gent perquè el meu cognom pertany, Serraïma, descendeix d'aquí de Constantí. La veritat és que sí que els meus avis, l'avi patern, era d'aquí Constantí, de fill d'aquí de Constantí. I bueno, doncs tinc arrels d'aquí a Constantí, el que passa que de tota la vida que visc a la Pobla de Mafumet, sí.
Marta, tornem una mica als escrits, que és una mica l'origen, no?, d'aquesta col·laboració amb la ràdio i amb el programa Recordant Records. Suposo que els estaràs recopilant tots i no sé si la idea algun dia és que això pugui veure la llum en forma de publicació o de llibre, fins i tot.
Bueno, no m'ho he plantejat com a tal, però bueno, tinc que dir que hi ha certes persones, no miro ningú, de que em donen canya amb aquest tema i a vegades me diuen és que tens el potencial i no el saps fer servir, l'has d'explotar aquesta part teva i qui sap, no? De fer, si dius que fas contes per la teva filla i tal, doncs poder treure'n partit de tot això. Bé, la veritat és que jo ho miro més com una afició i com una manera de passar l'estona i hi ha hagut èpoques de la meva vida que he fet servir el boli i el full moltes vegades per, ja et dic, per desaveir-me i una miqueta doncs, per... És com una manera també de relaxar-me, eh? Vull dir, és com qui té un altre hobby, doncs jo a vegades me planto una llibreta davant i començo vinga, 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 i és la manera de poder desfogar de coses. Home, estaria bé, la veritat, de guardar-los els guardo, eh? He comprat una carpeteta molt mona i els tinc tots allí guardats i qui sap, no... De fet, mira, només perquè a vegades, per el fet d'obrir-la i a vegades si algú li fa gràcia llegir-los o inclús a casa mateix, a vegades em diuen, vinga, va, llegeix-nos els escrits. I és bonic de guardar-ho, de fet, ho guardo... Contes de quan era petita o redaccions, aniversaris doncs de noces familiars que han sigut importants, moments tristos, perquè també vaig perdre la mare i un dels moments més tristos de la meva vida va ser doncs despedir-me d'ella i també vaig fer ús de l'escriptura i li vaig dedicar unes paraules a l'esquela i això per mi és molt sentimental i vull dir, m'ha ajudat en molts aspectes i a vegades doncs, és la manera doncs, de vegir-me de moltes coses, de moltes situacions.
I el fet de que després, clar, el fet de l'escriptura és una cosa fins i tot íntima, no? El fet de que tu fas doncs, en la teva intimitat, el fet de pensar que alguns d'aquests textos després els podrà escoltar la gent a la ràdio, no sé si això et condiciona d'alguna manera a l'hora de plantejar-te com afrontar aquell text, per exemple, o ara fins i tot ens deies que tenies guardats molts textos de moltes experiències vitals, no sé si també has aprofitat algun d'aquests textos que tenies guardats en un calaix perquè encaixava molt bé amb la secció, amb el tema que parlàvem aquell mes a la secció...
No, de fet, amb els texts que he fet per aquí, per el Centre de Dia de Constantí, no he fet servir de cap altra vegada, han sigut texts que tampoc no m'han condicionat gens perquè... han sigut temes molt concrets, llavors jo, més que res, he inventat personatges, he agafat records, doncs, per dir, per exemple, quan vam parlar dels mobiliaris antics, doncs, bueno, recordava, tancava els ulls, i quan tanques els ulls, almenys a mi em passa, et venen moltes olors, moltes records, i tornes cap enrere, no? Llavors doncs, em venien imatges, situacions de quan jo he sigut petita i he viscut a casa amb els meus avis, amb els meus tiets, i llavors doncs, bueno, vas agafant una mica d'aquí, una mica d'allà i ho vas enganxant, no? Com si diguéssim, però vull dir, no m'ha condicionat perquè no ha sigut una cosa molt meva, vull dir, anant agafant una miqueta de cada puesto.
Dedica a aquest any, a aquesta temporada, Recordant Records serà un programa que podreu escoltar tots els dijous aquí a Constantí Ràdio a les 10 del matí i on també podrem seguir escoltant els textos de la Marta, fins i tot en algun moment espero també que la teva veu, Marta, no sé si ja tens prevista alguna cosa o ja tens alguna cosa
pensada. No, 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 m'han de donar deures. Encara no ho sé. Uh-huh. Però bueno, que a mi si em fan posar la veu, doncs ara ja he practicat, ja no em fa tanta...
Ara ja ho tens per la mà, sí, eh? Ja ho tens. Per la mà. Doncs la Marta Serraima, que és, com dèiem, una de les protagonistes, una de les col·laboradores d'aquesta secció, que ara convertirem en un programa, recordeu, tots els dijous a les 10 del matí podreu escoltar aquest Recordant Records, partint d'aquesta filosofia, no?, dels records, de les vivències personals, de les persones usuàries, també amb una col·laboració molt directa totes les persones treballadores del centre de dia. Doncs tirem endavant un any més aquest programa, aquest Recordant Records, i comptarem també amb la col·laboració de la Marta Serraima. Marta, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Bé, no, només dir-vos que moltes gràcies per haver-me convidat a fer aquesta entrevista i estic molt contenta i molt agraïda de participar i seguir col·laborant amb aquest projecte, no? I bueno, que em disculpin els espectadors si en algun moment he dit alguna cosa, doncs alguna frase, perquè aquí et poses nerviós i pot ser que te s'amengin una mica les paraules, però bueno, agraïda de tot i doncs amb això, que continuarem amb aquesta col·laboració, i gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Doncs Marta Serraima, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Continguts en xarxa.
5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Des de fa algunes setmanes, les veus d'alerta sobre un alentiment econòmic mundial es fan sentir. A banda de les guerres comercials entre la Xina i els Estats Units, el Brexit o la caiguda del consum, hi ha un factor que preocupa, i molt, com és la situació del sector de l'automòbil. Avui en volem fer 5 cèntims amb un especialista en la matèria al nostre país, Antoni Fuentes, director de Cotxe Global. Benvingut, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Des del conflicte del Dieselgate, el sector de l'automòbil sembla que no aixeca cap. Estem davant d'una crisi industrial greu?
Sense donar-li gaires voltes, sí, la resposta és que sí. I anirà pitjor, però és una crisi atípica, perquè no té a veure amb la situació econòmica, perquè per la situació econòmica actual, si mires, hi ha un creixement del PIB de més del 2%, amb la qual les vendes i la producció pues, haurien d'estar creixent, no? Però no és així. I és que hi ha un altre motiu de fons, que és tot el tema de la transició ecològica, i això és el que està impactant de ple en el sector.
Les vendes al nostre país cauen de debò, o les estadístiques una mica són confuses a l'hora de poder-les valorar?
A veure, l'estadística és la que hi ha, per tant, amb totes les cauteles, però sí, les vendes estan caient. I a més estan caient, al principi queien en el que és el mercat de particulars, no? de la gent del carrer, i això s'està estenent a altres mercats, que són els de les empreses, les flotes de renting i fins i tot les flotes de rent-a-car, perquè primer van ser els consumidors particulars que van posar el fre dient, bueno, quin cotxe em compro, no? La típica pregunta que a mi pràcticament em fan cada dia. Quin cotxe m'he de comprar? Doncs això també s'ho plantegen les empreses que tenen flotes de milers de cotxes, perquè clar, per ells és molt important saber si aquests cotxes podran circular en el futur per les ciutats, quin valor tindran d'aquí 3 anys quan els venguin com a cotxes de segona mà, que tot això està impactant de ple en el mercat i ha provocat com una frenada en les compres, una situació de espera't, mira a veure què passa, espera't, mira a veure quina regulació fa Barcelona, quina regulació fa Madrid, com evoluciona això, el cotxe elèctric, com evoluciona, no estic gaire convençut, escolta, hi ha molta confusió, prefereixo esperar i veure què passa, i com a molt em compro un cotxe de segona mà baratet de 2.000 euros, que redueixo molt el risc de la inversió, no?
I si li fan constantment aquesta pregunta, quin cotxe em compro, sisplau? Què ens pot respondre? Quin cotxe ens hauríem de comprar?
Bé, la pregunta s'ha complicat molt, perquè abans era molt senzilla, no? Et preguntaves quants quilòmetres fas, per on et mous, i aleshores pots decidir si era dièsel o gasolina, no? Ara això ha canviat molt, perquè has de preguntar on vius, quants quilòmetres fas també, però per on et mous, si és ciutat o fora de ciutat, i aleshores bueno, s'ha de veure la regulació que tens a la teva ciutat, a la teva àrea on et mous. Per exemple, és diferent Madrid que Barcelona. A Madrid, per exemple, a la zona central no poden entrar fins i tot els cotxes que tenen etiqueta la groga o la verda, no poden entrar a Madrid central. A Barcelona és diferent, perquè a l'àrea central, diguéssim, entre les rondes, podran entrar tots els cotxes que tinguin etiqueta, tant els que tinguin etiqueta verda com groga, com evidentment zero i eco. Per tant, has de fer un estudi amb traje humida de cada persona per veure per on es mou, però al final la resposta té molta lletra petita, no? En el sentit de dir, no em faig responsable del que pugui passar o del que pugui aprovar el govern de torn d'aquí un any o dos, perquè les restriccions són inevitables. Les restriccions en el tràfic aniran a més, i això s'ha de tenir en compte.
Molta gent que no viu a Barcelona, que viu fora, i fins i tot altres ciutats catalanes, també incorporen aquest problema, la tria de decisió a l'hora de comprar-se el cotxe?
Bé, és que això serà una constant, perquè hi ha un projecte de llei que va anunciar el govern de Pedro Sánchez, i aquí la Generalitat també va en la mateixa línia, d'obligar a les ciutats d'una certa entitat, es parla de ciutats de més de 50.000 habitants, que en trobarien unes quantes a Catalunya, obligar-les a posar zones de restriccions de trànsit per reduir la contaminació. Clar, aleshores el problema s'estén molt, perquè ja estem parlant de gent que viu, per exemple, a Mataró, doncs que pot tenir el mateix problema, a Sabadell, a Terrassa, a Manresa. És a dir, moltes ciutats, encara que siguin a l'interior de Catalunya o en una zona on aparentment no hi ha un problema de contaminació, que també hagin de posar aquestes restriccions i afectin el mercat.
Els joves ho tenen clar, perquè els joves el cotxe ja no és la seva prioritat com era en un parell de dècades, per exemple, enrere. Ells tenen clar que potser sense cotxe viuen bé, que amb un patinet, per exemple, ja en fan.
Bé, jo crec que ni els joves ho tenen clar, ni els que no som tan joves ho tenim clar, no? Perquè jo, per exemple, em plantejo que el meu proper cotxe ha de ser o un elèctric o un híbrid, i amb un sistema de renting o millor de subscripció, que això ja hi ha algunes marques que ho estan experimentant i ho estan posant. Als Estats Units està bastant estès.
Què és això? Com un club de lectura?
No, bueno, sí, algo així, com un Netflix, no? O tu pagues una quantitat mensual per tenir un vehicle, normalment està tot inclòs, les revisions, el manteniment, l'assegurança, etc. Tu pagues una quota, 200 o 300 euros al mes, i està tot inclòs. És diferent del renting, que el renting és... normalment hi ha una quantitat inicial que tu pagues, que sol ser una quantitat respectable, d'alguns milers d'euros, i a partir d'aquí tu pagues una quota i al final has de decidir si et quedes al cotxe o comences a pagar una altra, no? La subscripció seria diferent. La subscripció no té un pagament inicial, i és igual que si tu tens una subscripció d'un canal de tele. És a dir, tu pagues una quota mensual i tindries la llibertat de, amb uns terminis de preavís, per exemple, de dir, escolta'm, que necessito canviar-me de cotxe, amb la corresponent ajustament de la quota, no? Clar, aquest sistema és ideal, perquè te permet una flexibilitat, te permet reduir les despeses fixes de tenir l'assegurança, el pàrquing, una sèrie de despeses que no tindries, no? I te permet, doncs, adaptar el cotxe que tens a les teves necessitats, a les necessitats de les vacances, per exemple, o a les necessitats de la feina dintre de la ciutat.
Si estem reconvertint el cotxe a cotxes de menys emissions, hi ha un problema amb el subministrament de petroli. Això, petroli, crisi i economia, ja sabem com funciona. Però més a casa nostra, si no es venen prou cotxes, si la gent té tots aquests dubtes, la indústria de l'automòbil és la que més s'exporta, és la que dona feina amb un salari prou decent també a casa nostra i de la que depenen moltíssimes altres indústries. Això vol dir que si tot això està passant, l'atur, l'economia de més a prop, també es pot ressentir molt?
Bé, de fet, ja s'està ressentint. Ja s'està ressentint perquè les últimes dades d'expedients de regulació diuen que hi ha un augment molt fort de les regulacions específicament en el sector d'automoció, perquè aquí, clar, parlem de les grans fàbriques, però al darrere hi ha moltes fàbriques també grans, de 1.000 treballadors, per exemple, n'hi ha altres mitjanes i altres, moltes, petites, que fan components que al seu cop contribueixen a fer components més grans i així una cadena fins que arriba a la fàbrica de cotxes. Doncs hi ha un augment important de les regulacions. A tota Espanya hi ha, fins al mes de juliol, hi havia 15.000 treballadors en expedients de regulació. La major part són de suspensió, és a dir, de reducció de jornada. Per què? Perquè s'està reduint la producció. I aquí tenim exemples molt clars. A la fàbrica de Nissan de la Zona Franca, el mes de juliol passat, van deixar de produir un model, que és la furgoneta petita, NB200, la versió dièsel, perquè les vendes havien caigut molt i, clar, arriba un moment en què ja no surt a compte produir això. I la marca no volia invertir més en reconvertir aquest motor i fer un motor més eficient, i ha optat per la decisió de dir: em quedo només amb la furgoneta elèctrica, el mateix model però elèctric, que es venen molts menys.
La única esperança seria la fabricació, per exemple, de vehicles grossos, camions, transports de mercaderies. Veiem molts camions per les nostres autopistes i carreteres, o més autobusos, perquè la gent també s'haurà de moure més en transport col·lectiu. Aquesta és l'única esperança que ens queda?
Bé, jo, com a esperança podria servir, però Catalunya, per exemple, ja va perdre el tren fa molt de temps de la producció d'autobusos i camions. Ja no n'hi ha. Les fàbriques que hi havia van tancar. No tenim producció d'autobusos. Tenim un sector de carrossers molt important que es dediquen a fer l'acabat final, la carcassa, els acabats, això sí, però fàbriques no en tenim. El futur ha de ser cotxes híbrids en el curt termini. Seat s'està posant les piles i començarà a produir vehicles híbrids. De moment faltarà el següent pas, que és produir vehicles elèctrics. Ara, també s'ha de tenir en clar que per fer la mateixa quantitat de cotxes de dièsel i gasolina però elèctrics necessita menys treballadors, perquè el procés de producció és més senzill, perquè té menys components i menys peces a ensamblar.
Doncs aquesta és la situació, molts interrogants, i haurem de donar temps al temps. Antoni Fuentes, director de Cotxe Global, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
I un dia més acabem amb l'agenda cultural. Coneixem les propostes que s'han programat per aquest dimecres, dia 2 d'octubre. Ens quedem aquí a Constantí perquè comencen les aules d'extensió universitària per la gent gran al Sindicat Agrícola a les 7 de la tarda. La conferència inaugural d'aquestes aules serà amb la xerrada que porta per títol 39 regles per estalviar i invertir millor. I anirà a càrrec de Jordi Andreu Corbatón, que és professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili. Unes aules, doncs, d'extensió universitària per la gent gran que comencen aquest dimecres al Sindicat Agrícola de Constantí, com sempre, a partir de les 7 de la tarda. Anem ara a Tarragona. Tenim també activitats. A la Casa Castellarnau, a les 6 de la tarda, es presenta la peça del mes. Aquest mes d'octubre, la peça escollida és una esmocadora. Es tracta d'una variant de tisora que servia per mocar les espelmes. A l'Arxiu del Port de Tarragona, a les 7 de la tarda, tenim la presentació del llibre El Puerto de Tarraco en època romana, el servei de publicacions del Port de Tarragona, que presenta aquest llibre de historiografia i arqueologia, de Patricia Terrado. I encara a Tarragona, a Caixa Fòrum, avui tenim la inauguració de l'exposició Cinema i emocions, un viatge a la infància sobre aquesta temporada d'exposicions a CaixaForum Tarragona. Les pel·lícules protagonitzades per nens tenen la capacitat de convidar l'espectador a una regressió, a una identificació profunda amb el món de la infància i amb la seva pròpia biografia. La mostra que es presenta aquesta tarda, feta en col·laboració amb la simografia francesa, repassa aquesta relació emocional amb títols i materials vinculats a la infantesa, entre els quals podem trobar El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Una exposició que es podrà visitar fins al 12 de gener de 2020 i que s'inaugura aquesta tarda a les 7 a CaixaForum Tarragona. I encara a Tarragona, a l'Institut Municipal d'Educació, també a les 7 de la tarda, tenim taula rodona sobre la qualitat de l'aire i salut. El grup de treball en defensa de la sanitat pública a Tarragona organitza aquesta xerrada per aquesta tarda amb el títol Qualitat de l'aire i salut, en la que tractarà com afecta la salut, la contaminació ambiental i l'aire que respirem. Intervindran en aquesta taula rodona el professor de toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Lluís Domingo, de Laboratori de Toxicologia i Salut Ambiental, junt amb Adrià Pallejà, de la plataforma CELNET, i Sofia Piera, resident de pediatria a l'Hospital Joan 23. L'acte, que tindrà lloc a la sala d'actes de l'Institut Municipal d'Educació, és d'entrada lliure i està obert a tota la ciutadania. Anem ara a Reus, on aquesta tarda a la Facultat d'Economia i Empresa, 6:15, tenim el 6è curs de gestió de la innovació, que mostra emprenedors, empresaris i responsables d'innovació en empreses les noves tendències en canvis sectorials, el suport econòmic de l'administració i els canvis en la gestió de les empreses. A les 5 de la tarda, a Bòbila de Sugranyes, tenim la visita a la Bòbila i per fer aquesta visita cal reservar prèviament l'entrada. També tenim una altra visita a Reus, en aquest cas al refugi de la Patacada, serà avui a partir de 6:15 de la tarda. I al Centre de Lectura Reusenc, a 8:15, tenim el cicle Clàssics del cineclubisme, amb 6 pel·lícules que ja formen part de la història dels cineclubs de tots els temps i d'arreu. I a la sala Santa Llúcia, a 9:15 del vespre, avui es projecta la pel·lícula Mon oncle, dirigida per Jake Tati, dins la programació del cineclub de la sala Santa Llúcia. És una pel·lícula còmica francesa de 1958 que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula estrangera en la 31a edició dels Premis. Anem ara a Cambrils. Aquesta tarda a 8:00 al Centre Cívic Les Bases tenim col·loqui artístic. L'artista dominicà Willy Pérez i el cambrilenc David Callau protagonitzen aquest col·loqui intercanvi cultural al voltant del projecte Del Caribe al Mediterrani. I a 8:00 a la Biblioteca de Cambrils hi ha tertúlia amb l'escriptor Sebastià Benassar sobre dues de les seves obres. Són Terra Esprivà, guanyadora del Premi Celler de Lletres 2018, atorgat per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, i Macondo Beach, que ha rebut el 8è Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils. Destaquem que a Mont-roig del Camp, al casal Jove Cadós, a 4:00 de la tarda tenim taller de cuina zombi per aprendre a tematitzar els plats per Tots Sants. I pel que fa a exposicions, destaquem la que trobem al Museu d'Art Modern de Tarragona, porta per títol Joan Casals, itineraris en el laberint. És una mostra que permet descobrir part de l'obra de Joan Casals, artista i pedagog, guanyador del 28è Premi Tapiró de Pintura de la Bienal d'Art de la Diputació de Tarragona l'any 1989. Una mostra que es pot visitar en horari de dimarts a divendres, de 10 del matí a 8 del vespre, dissabtes de 10 a 3 de la tarda i de 5 a 8 del vespre i diumenges i festius en horari d'11 del matí fins a les 2 del migdia. Una exposició que podem visitar fins al 3 de novembre. I també destaquem l'exposició que podem veure a Reus, al Palau Bofarull, una exposició pictòrica de Jordi Capafons Usó. Una exposició que podem visitar en horari de dimarts a dissabte, d'11 del matí a 1 del migdia, i també en horari de tarda de 5 a 8. Una mostra que porta per títol Terra, podem visitar-la al Palau Bofarull de Reus fins al 26 d'octubre.
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornarem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.